Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts, amics de la veu de Navàs, un diumenge més amb el programa de Ciència a l'abast de tothom. Després de superar una tardor excepcionalment càlida i seca, aquest 2022, amb l'octubre més càlid dels darrers 70 anys, no és poca cosa, on s'han posat a florir les plantes silvestres i els fruiters arreu de Catalunya, a la tardor. També l'octubre ha estat un temps molt càlid, mesurat en el nostre país. Doncs aquests desajustos en el temps ens han fet girar la mirada per aportar una petita solució, no definitiva, ningú la té, definitiva, però sí per cercar alguna alternativa a la manca d'aigua que ja feien servir quan tocava, i alguns encara ho fan ara, els nostres abans passats. Estem parlant del tema que hem titulat Recuperar aigua de la pluja. Aquest serà el tema, el lema del dia d'avui, del programa del dia d'avui. Un dels grans reptes que s'enfronta la humanitat a nivell mundial és el tema de l'aigua. Encara que un 70% de la superfície terrestre es troba coberta per aigua, una gran part és salada, el 97,5% són mars i oceans, i així és que sols disposem d'un escàs 2,5% de l'aigua dolça per totes les nostres necessitats. Per tant, l'aigua de la pluja és benvinguda. La recollida d'aigua de pluja té una llarga tradició. Els grecs i els romans valoraven el preuat líquid des de l'antiguitat i construïen grans cisternes per recollir la valuosa aigua de la pluja. Aquesta no només servia per beure aigua, sinó que també per banyar-se, per regar els jardins i per cuidar el bestiar. Es diu que amb unes precipitacions, amb un nivell de pluja, cada any entre 800 i 1.000 litres per metre quadrat, recollida d'aigua, ja val la pena per les nostres latituds fer alguna instal·lació per recuperar l'aigua de la pluja. I quan en plou d'aigua aquí? Doncs a Manresa, aproximadament cada any, plouen uns 600 litres per metre quadrat i any. Bé. I un altre punt, per exemple, a Caral, al Berguedà, plouen més de 1.000 litres per metre quadrat. Per tant, en aquest cas de Caral, està ben clar que superaríem aquests 800 o 1.000 per metre quadrat i valdria la pena ja fer aquestes instal·lacions. I en el cas de Manresa i del Bages i el nostre de Navàs, estaríem mig-mig, a un nivell que seria justet el que suposés l'aigua de la pluja. Anem a veure què és l'aigua de la pluja per regar les plantes. Recollir l'aigua de la pluja per regar les plantes és un benefici no només econòmicament, sinó també biològicament. Perdó. L'aigua de la pluja no conté impureses, generalment. Tots els components nocius que pot tenir van al fons del recipient on es recull. Els dispositius de recollida d'aigües pluvials s'han d'instal·lar fins i tot en zones on hi hagi un sistema d'abastament, podríem dir, de l'aigua autònom, el sistema normal que tenim doncs, en el municipi de Navàs o en la majoria. Perquè l'aigua de la pluja és més suau que la que circula per les canonades d'aigua corrent. Per tant, per això també ens val la pena. Una de les raons principals dels quals els jardiners, podríem dir, prefereixen l'aigua de la pluja per regar les plantes és la baixa duresa d'aquesta aigua. I què és la duresa? Doncs es coneix com a duresa total d'una aigua el contingut de sals de calci i magnesi, bàsicament són carbonats, clorurs, sulfats, però calci i magnesi que conté. En moltes comarques, l'aigua d'aixeta sovint conté un elevat contingut de calç, que es coneix com a aigua dura, llavors, i és una aigua, diguem-ne, mal tolerada per algunes plantes, com la falea, també se'n diu naret, les camèlies i moltes d'altres. L'aigua de la pluja, en canvi, és lliure d'additius i té una duresa molt baixa. En condicions normals també té un pH, en què es mesura l'acidesa o la basicitat, diguem-ne, un pH de 5,6. El promig, el neutre, diguem, és el pH 7. El seu caràcter lleugerament àcid, 5,6, és la causa de la combinació de l'aigua amb el diòxid de carboni que hi ha present en l'aire. Les aigües es poden classificar en funció del seu grau de duresa. Entre les diferents classificacions de la duresa, que és un paràmetre molt important de les aigües, una de les més emprades és l'escala Merck, que en diuen, és d'aquesta multinacional química, la Merck, o sigui, ha patentat, com si diguéssim, una classificació de les dureses, i estableix 5 tipus d'aigua segons uns intervals de duresa que tinguin. Aquests 5 tipus són perdó, aigües molt toves, quan estan entre 0 i 79 mil·lígrams de carbonat de calç per litre, o sigui, de calç, bàsicament, l'aigua tova, entre 80 i 149 mil·lígrams de carbonat de calç per litre, aigua semidura, quan es troba entre 150 i 329 mil·lígrams de carbonat de calç per litre, aigua dura, quan està a 330 fins a 549 mil·lígrams de carbonat de calç per litre, i aigua molt dura, més de 550 mil·lígrams de carbonat de calç per litre. I em direu, i quan tenen les nostres aigües? Està clar, no? Doncs fixeu-vos, aquí, per agafar-ne, n'hem agafat 5 de mostra. L'aigua que es veu a Berga té uns 240 mil·lígrams de carbonat de calç per litre. Per tant, està classificada com a semidura. L'aigua que es veu a Manresa té uns 200 de promig, sempre són promigos això, de 240-241 mil·lígrams de carbonat de calç per litre. Això és una aigua també semidura. Tenim l'aigua de Santpedor, que en té 245 de mil·lígrams de carbonat de calç per litre. És també semidura. A Navàs tenim una aigua de 430 mil·lígrams de carbonat de calç per litre, que això ja la fa considerar, en aquesta escala de Merck, com a aigua dura. Aigua dura. Per tant, ja li sobra massa contingut de carbonat de calç. I, finalment, un altre exemple, Calaf, ho tenen pitjor, té una aigua de 710 mil·lígrams de carbonat de calç per litre, per tant, és molt dura. Està considerada molt dura. No es recomana recollir aigua de la pluja a prop de plantes industrials, de polígons. Si hi ha empreses industrials a prop, els seus residus poden acumular-se a l'ambient més proper, als núvols, i juntament amb la pluja caure en els embassaments improvisats o les zones on tinguem dipòsits per recollir-la. Per tant, no és gens aconsellable. Quins sistemes hi ha per recollir les aigües de la pluja per regar? N'hi ha bàsicament dues maneres ben corrents. L'aigua de la pluja a l'exterior d'una vivenda es pot recollir amb un dipòsit a nivell de terra o recollir-la subterràniament amb un dipòsit, diguem-ne, tapat. Perdó. El dipòsit a nivell de terra es destina, diguem-ne, una àrea, una zona, on situar el col·lector d'aquesta aigua. El cas més simple i funcional és un dipòsit tancat, amb un tap perquè no hi entrin fulles ni pols, i el dipòsit s'equipa amb una vàlvula d'entrada de l'aigua col·locada a sobre del recipient per no recollir totes les impureses de la decantació de l'aigua. Les etapes que podríem explicar així d'una manera senzilla per muntar-nos a casa un dipòsit a nivell de nivell de terra, no del subterrani, sinó dels nivells de terra, tindria aquestes etapes. El sistema, diguem-ne, general de captar aigua de pluja conté tres components principals, bàsics, que són la zona de captació, la teulada, per exemple, la conducció de l'aigua, que pot ser des de la teulada per unes canonades baixant fins al dipòsit, i finalment l'emmagatzematge, els dipòsits que es necessiten. Primer, s'haurà de perforar el baixant, una canonada, amb un potro. Segon, s'haurà de perforar el dipòsit amb el mateix potro, perquè després hi col·loquem els seus additius, els seus components. Tercer, s'haurà d'introduir unes juntes a la zona que hem perforat d'aquest dipòsit, unes juntes per acoplar-ho amb l'accessori que baixa de la canal, podríem dir, de la tuba, de la canonada. Cinquè, introduiríem un filtre en el baixant, un filtre per eliminar doncs, això, les impureses que pugui portar aquesta aigua de la pluja i que passa per les teulades o passa per una baixant que no sempre estan netes. Sisè, connectaríem un filtre en el baixant i a la zona perforada del dipòsit, que els empalmaríem la connexió del filtre que baixa de la canonada i que va cap a la zona on està perforat el dipòsit que tenim a terra, un dipòsit tan gran com vulguem. Setè, introduirem una aixeta a la part baixa del dipòsit per recollir aigua amb una galleda, si volem, i ja per últim, la connexió doncs, quedaria acabada això, amb un baixant, unes connexions que hem vist, uns accessoris doncs, com filtres, per exemple, i tot això cap al dipòsit que pot ser doncs, tan gran com creguem. Aquesta és la primera part del programa d'avui de recuperar l'aigua de la pluja. D'aquí un moment ens hi tornem a posar. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. Continuem, oients, amb el programa d'avui de Ciència, a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Parlem del tema de recuperar l'aigua de la pluja. Hem vist alguns sistemes de recull d'aigües pluvials de rec que era amb un dipòsit de terra, a terra plana, i una fent baixar una canonada doncs, des de la teulada o des d'allà on sigui, però normalment des de la teulada. I si volem recollir aigua, l'aigua de la pluja de manera subterrània, diguem, amb un dipòsit ja més gros, més consistent, què s'hauria de fer? Doncs normalment s'excava un pou on s'ha d'enterrar el contenidor sobre un llit de grava i sorra i rodejat de margues arenoses per tots els costats perquè el faiguin, que es mantingui, que, o sigui, que no hi hagi desviacions del dipòsit aquest, de la forma, del contingut que té. S'hi condueix llavors una canonada de desguàs i es connecta a una bomba i canonades de rec que permetin doncs, obtenir un sistema automàtic d'aigua. En qualsevol d'aquests sistemes de recollida d'aigües pluvials es disposarà sempre d'aigua d'una manera autònoma i es connectaran les aportacions diguem, de l'aigua, de les aigües de la casa cap allà, com és la... O sigui, es podrà utilitzar, perdó, aquesta aigua de la pluja per aportacions en llocs concrets de la vivenda, com pot ser el cisterna del vàter, la rentadora, la dutxa, el bany doncs, que es neteja i el rec del jardí, etc. A veure, em sembla que ho he dit malament. O sigui, les aigües de la cisterna del vàter, de la rentadora, de la dutxa, del bany, de la neteja i del rec del jardí es conduiran cap al dipòsit de l'aigua de la pluja. Que ho estava jo enfocant d'una manera... al revés, perdoneu-me. Com hem dit, l'aigua de la pluja té una qualitat excepcional. Per a molts usos, les plantes, per exemple, agraeixen el rec amb aigua sense calç i sense magnesi. Sense clor, també. La rentadora no té problemes de calç, de calcificació. Estalviem en detergents i suavitzant per la bugada o aigua per la planxa. Perdó. L'aigua de la pluja natural, la neu i altres formes de precipitació, estem dient que solen tenir baixes concentracions de calci i de magnesi. En canvi, poden tenir petites concentracions de sodi, clor, sulfats i, per tant, ben neutres no ho són, però el que els perjudica més per les incrustacions, per les calcificacions que hi ha, és el calci i el magnesi, que no en tenen. L'aigua de la pluja és una aigua com destil·lada, sense calç, com diem, el que és ideal pel rentat de roba, necessita fins a un 50% menys de detergent i suavitzant, i a més evita les calcificacions, la crosta, en la resistència de la rentadora. Per tant, té molts avantatges aquesta aigua. Per un apartat que fem sobre, ja que parlem d'aigua i d'aigua així de la natura, és què s'entén per pluja àcida. Perdó, estem una mica constipats avui. La pluja àcida... ja s'entén la paraula que àcida, per tant, serà perjudicial, es genera quan la pluja arrossega, substàncies químiques àcides que hi ha suspeses a l'atmosfera i que són produïdes normalment per l'activitat de les indústries. Els òxids de sofre i de nitrogen es transformen en l'atmosfera amb àcid sulfúric i àcid nítric, que són uns àcids, diguem-ne, agressius. Aquests, al combinar-se amb el vapor d'aigua de l'atmosfera, formen petites gotes d'aigua molt àcida. Es considera pluja àcida quan té un pH per sota de 5,6, quan el neutre de l'aigua, fa una mica que ho hem dit, era de 7. Per tant, 5,6 o més avall, es considerarà que l'aigua és una aigua àcida i se'n dirà que... quan plou, doncs plou com una pluja àcida. De forma natural, les erupcions volcàniques, per tant, els volcans, com hem vist en algun doncs de no fa gaire temps, els incendis naturals, que els veiem molts estius, els llamps i diferents processos microbians, també, dels microbis, contribueixen a l'aportació de diòxid de sofre i d'òxids de nitrogen a l'atmosfera. Però més importants són les emissions d'aquests òxids quan provenen d'utilitzar combustibles fòssils, en gran quantitat, amb el transport, les indústries, etc. A Europa, més del 70% de les emissions atmosfèriques de diòxid de sofre provenen de cremar carbó encara, amb les centrals elèctriques, i els vehicles de motor són els que generen un altre 50% de les emissions atmosfèriques d'òxids de nitrogen. En el cas de la pluja àcida, el major efecte el té l'atac àcid sobre les construccions calcàries, que les fa malbé, provocant la destrucció, diguem-ne, amb els anys, i de la pedra, i dels objectes, dels monuments, i una de les coses que tinguin hasta un valor històric important i artístic i estan sobre la natura, i els fa malbé aquesta pluja àcida. Un exemple a prop nostre el va tenir la central tèrmica de Cercs, que va funcionar des de l'any 1971 fins al 2011, 40 anys, 40 anys de funcionament, i en certs períodes emetia pluja àcida degut a cremar carbó, i dins d'aquest carbó, diguem-ne, moltes vegades encara era de mala qualitat. D'aquí un momentet ens hi tornem a posar amb ciència a la base de tothom, parlant de la recuperació de l'aigua de la pluja. Fins ara mateix.
Say. It's the worst.
But who got the beach house?
She's having it turned into a f***ing cat sanctuary.
What? Cats don't even like the beach.
What about the rest of the assets?
I flew all the way here from Ibiza!
To my children, I leave 13 cents.
No!
Wait, you guys.
there's probably a secret encoded message that means something else.
Yeah, that's what Mom would always do. P.S. There's no secret encoded message that means something else. Love, Taylor.
Hi. Great. Well, good job, Chad. You finally pushed it too far.
What are you implying by that?
I think she's implying that you haven't hesitated to trade on Mom's name.
Excuse me?
And do you not remember your book, Growing Up Swift?
And your stupid podcast, oh, your Life book. Comes at You Swiftly, which I'm pretty sure you're recording for on your phone right now. Chad, come on!
Chad.
Okay, well, why don't you go cry about it at the country club that you name-dropped Mom to get into, Preston? And Kimber, you're literally wearing her clothes right now.
No, I'm not.
That's from the Fearless Tour 2009.
Okay, well, you know what? We were very, very close, and I miss her.
They were so close.
Okay, I'm just gonna say it. I think she killed her.
You've gone too far!
Okay, Kimber was the last one with her! She didn't fall off that balcony! She was pushed!
No!
It's me. I am the problem. It's me. It's me. Everybody agrees. It's me. Hi. I'm the problem. It's me.
I'm the problem.
It's me. Times. Everybody agrees.
Everybody agrees.
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting. Always rooting for the anti-hero.
Continuem amb ciència a la base de tothom. Fins ara hem vist, doncs, en el programa d'avui, de recuperar l'aigua de la pluja, l'aigua de la pluja per regar les plantes, els sistemes per recollir aigües pluvials, com són el dipòsit a nivell de terra o la recollida subterrània de l'aigua. Hem parlat també del que és la pluja àcida. I ara anem a explicar una miqueta quins períodes recents de manca d'aigua tenim al nostre país, perquè si alguna vegada a la vida s'ha parlat de la pluja i del temps, sembla que sigui també aquest any. El consum mitjà d'aigua a Catalunya es situa en uns 117 litres per habitant i dia. L'Organització Mundial de la Salut estableix que el límit mínim necessari per una persona és de 100 litres cada persona i cada dia. Ens queda, doncs, un cert marge per prendre consciència d'una cultura d'estalviar i de sostenibilitat envers el medi ambient. Els períodes de sequera que Catalunya està vivint de forma cíclica els darrers anys i que estan accentuant-se moltíssim degut a la crisi de l'emergència climàtica, podem dir, fan necessari que tots els sectors de la societat consolidin i integrin en la seva activitat diària, la cultura de l'estalvi i de l'adopció de consums sostenibles de l'aigua. En aquest sentit, els últims anys plou menys, ho estem dient, i l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la que a Catalunya doncs, té les competències, en cada període sol fer propostes divulgatives perquè prenguem consciència d'aquesta realitat climàtica. Ens en fem ressò amb algunes d'aquestes, per exemple, l'any 2007-2008, l'Agència Catalana de l'Aigua, i per tant ho veiem a través dels mitjans de comunicació, feia, el seu lema era «Per tenir aigua, tenca l'aixeta». Catalunya va viure un dels episodis més severs de sequera entre l'abril 2007 i el maig 2008. Durant aquest període es va desencadenar més de 16 mesos sense pluges destacables a les capçaleres dels rius catalans. La data més crítica es va assolir a finals de març del 2008, quan els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que són els de referència, van arribar al voltant del 20% de les seves reserves, cosa que no havia sigut pràcticament mai. Perdó. Si anem cap a l'any 2016-2017, el lema de l'agència i per tant la Generalitat era SOS Aigua. Una de les principals característiques d'aquests anys i primers mesos del 2018 va ser un règim de pluges per sota de la mitjana habitual. Una banyera plena gasta uns 300 litres d'aigua i una dutxa, una mitjana d'uns 50 litres. Per tant, ens deien que hem de tendir a dutxar-nos i no fer servir d'uns tant la banyera pels que així sigui. A l'any 2018, el lema era l'aigua és un recurs escàs, que no se'ns escapi. A principis de l'any 2018, les reserves de les conques internes es trobaven prop del 43%, que és prealerta. Prèviament, no obstant, l'Agència Catalana de l'Aigua va intensificar la producció a les desalinitzadores i l'extracció d'aigües subterrànies amb diversos pous destinats per garantir aigua en períodes, diguem-ne, de sequera. A Catalunya tenim unes desalinitzadores, algunes d'elles a vegades parades, quan no fa falta pel tema de l'aigua, però que es posen en marxa en situacions com estem dient ara. I si arribem a l'any 2022, el lema, l'hem vist a la televisió, als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, la pluja no la controles, l'aixeta sí. El clima mediterrani ens té acostumats a una marcada dualitat que es caracteritza per llargs períodes de sequera que alternen amb episodis de pluges intenses i de curta durada, normalment. Aquests fenòmens s'estan cada cop accentuant més arran del canvi climàtic. El darrer trimestre de l'any 19 i els primers 6 mesos de l'any 20 es van caracteritzar per temporals de pluja força importants. En canvi, des de finals de l'any 2020 s'ha registrat a Catalunya un llarg període de sequera que encara avui perdura. Fixem-nos en allò d'aquest any com a referència d'algunes dades, vaja. El gener i febrer, aquest any 2022, sense ploure. El març i l'abril, pluja lleugera a moderada, però molt poca. El maig cap fins a l'agost, el maig i juny no va ploure, el juliol i agost alguna tempesta elèctrica, però poc. El setembre i l'octubre, pluja lleugera, però poca quantitat de pluja pel que convenia ja pels embassaments. I novembre no plou, i desembre alguns dies de pluja moderada o lleugera, que és el que hem viscut ara darrerament. Bé, oients, fins aquí el programa d'avui de ciència a l'abast de tothom. Una mica rons, hem parlat d'un bé escàs com és l'aigua, que hem de protegir, hem d'estalviar i hem de posar un granet de sorra tots plegats. Hem parlat de recuperar l'aigua de la pluja, que també feien ja els nostres abans passats. Fins i tot ens hem atrevit a idear un sistema per captar aigua de la pluja d'una teulada fins a un dipòsit. I hem dit que, bàsicament, necessitàvem tres components: la zona de captació, la zona de conducció de l'aigua i la zona d'emmagatzematge de l'aigua. Llavors havíem de fer un baixant, perforar-lo, una canonada, un potro, i teníem la primera part per fer-ho a nivell didàctic. Després havíem de perforar el dipòsit per també el mateix potro, per posar-hi la connexió amb el baixant aquest de l'aigua que pot venir, normalment vindrà de la teulada. Perforar el dipòsit amb el potro que hem dit, introduir juntes les zones que hem perforat, col·locar accessoris en el baixant per després posar-hi un filtre, introduir aquest filtre en el baixant de l'aigua, connectar un filtre amb la zona del dipòsit perforada, el filtre del baixant amb la zona que hem perforat del dipòsit, introduir una aixeta a la part baixa del dipòsit per si volem recollir l'aigua d'una manera fàcil per regar o el que sigui, i la connexió ja quedaria acabada. Això seria un dipòsit a terra d'una certa altura, de la mida que volguéssim, amb un baixant que vindria normalment d'una teulada. Fins aquí el programa d'avui de ciència a l'abast de tothom. recuperar aigua de la pluja, que potser algun pot tenir interès pel medi ambient i es pot proposar construir algun senzill equipament per recuperar-la, com acabem de dir. Gràcies per escoltar-nos, bon diumenge i fins d'aquí a un mes amb un nou programa de ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia a tothom.